Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. I comencem setmana també avui dilluns, 22 de gener del 2018. A més, hores d'ara. Estava ara dubtant perquè estava mirant el termòmetre i dic, no pot ser, però sí que pot ser. Estem a 15 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Mes de gener, acabada la setmana dels barbuts, teòricament és una d'aquelles setmanes doncs de les més fredes de l'any. Hores d'ara, 15 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Posarem al dia amb tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui de històries bancàries, sí. Ens visitaran els amics de Vicente i Peiró Advocats i amb ells parlarem d'hipoteques, de despeses, de reclamacions, de clàusules sol, de si puc reclamar, si no... En fi, ens en parlaran avui. Jo crec que això, qui més qui menys està embolicat amb una hipoteca, crec que és interessant. També posarem somriures a les cares de la gent, com tots els dilluns, amb el Joel Carnicer i l'Espai Algú ha fet, i encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt ens dugui directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, al migdia a Lleida, obrim la nostra tertúlia d'esports, la radiografia amb el Xavi Pérez i amb l'Albert Square, el cap d'esports del diari La Mañana, i amb tots els resultats del cap de setmana. I a partir de dos quarts de dues fins a les dues obrim la Nacional 240 dels dilluns amb el nostre 1x1. Avui sí, avui farem honor al nom de l'espai. Avui parlarem de la carretera, i no de qualsevol, sinó de la Nacional 240. Vinga, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A aquesta hora anirà creixent la nuvolositat cap a la zona del Pirineu. Ens quedarà un cel força tapat amb probables precipitacions febles ja al tard a la Vall d'Aran i en àrees pròximes amb una cota de neu a 1.800 o 2.000 metres. A la resta, jornada assolellada avui, cel poc ennuvolat a tot arreu amb unes temperatures però una mica més baixes que excepte el Pirineu, on pujaran una mica més. S'esperen màximes de 18 graus a Lleida, 19 a Balaguer, 16 graus a Tàrrega, 19 també a la d'Urgell avui a Viella, màximes de 12. El vent bufa de l'oest, en general, excepte en cotes altes del Pirineu, on tenim vent de tramuntana encara molt forta, sobretot de cares al vespre. Aquesta tarda bufarà molta força en aquesta zona, amb ratxes de 80 km per hora, fet pel qual s'activaran avisos grocs. De cara a demà esperem un cel poc ennuvolat també, amb intervals de núvols alts més compactes al Pirineu. A més, és probable que hi hagi bancs de boira al matí a la depressió central. Les temperatures mínimes baixaran puntualment, arribarem als 5 graus a Lleida, 3 a Balaguer, 6 graus a Tàrrega, 0 a Viella i 1 grau sota 0 a la Seu d'Urgell. Màximes en descens a la depressió central sense canvis al Pirineu i el vent ja bufarà suau i variable a tot arreu.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. That's me in the corner.
Recorda que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp perquè ens envies missatges de veu, fotos, text, missatges, el que vulguis, al 664-526-180, 664-526-180. Dotze, 25 minuts, pràcticament, d'aquest dilluns 22 de gener. Busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ara que escoltàvem el Losing My Religion dels Rema, avui no us he fet el concurs. Comencem parlant de successos. Dos gossos deslligats ataquen un home de 43 anys a Mollerussa. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la nit i els animals, que no estaven amb la seva propietària, el van mossegar diverses vegades a la cama esquerra i li van causar ferides no greus. L'Ajuntament del Palau d'Anglesola denunciarà els Mossos pintades amb un 155 davant de cases del poble. Voreres d'habitatges amb símbols de suport als polítics i líders socials empresonats on també s'han llançat ous a les façanes. I els agents rurals reiteren la falta de mesures de seguretat del cos en el primer aniversari del crim d'Aspa. Familiars i companys recorden en un emotiu homenatge els agents rurals morts per un caçador en un acte commemoratiu a Mas de Melons, on hi ha una escultura de record. Anem cap a Tàrrega, ara, perquè, escolta, no es pot estar mai ni tranquil, ni tothom d'acord, ni... És difícil, posar-se d'acord, és complicat, eh? L'entitat Agrat organitzarà finalment un carnaval alternatiu a Tàrrega després del desacord amb l'Ajuntament. El consistori va optar per assumir la festa en solitari en considerar que el cartell i el programa de l'associació banalitzava la figura de la dona i el cos femení. Això en parlarem més endavant perquè segur que tindrà recorregut, però Agrat, que és una associació que organitzava el Carnestol des de Tàrrega, doncs va estar treballant mesos amb el cartell d'aquest any i també doncs, amb el programa i amb tots els actes, i finalment l'Ajuntament doncs, no li va agradar la portada ni algun lema i va dir, escolta, mira, saps què? Que no us dono ni els diners que us havia de donar per organitzar això i que us faig fora de l'organització i ho fem nosaltres mateixos. Això, l'Ajuntament. L'excusa o el per què. L'Ajuntament diu que aquest cartell, que aquesta figura i que les frases o el que han posat dins del programa banalitza la figura de la dona i el cos femení. Ja està. Banalitza la figura de la dona i el cos femení. Però, clar, aquestes interpretacions de vegades són evidents, però d'altres no ho són tan evidents i ja són d'interpretació personal. Per tant, caldrà veure si, a més, hi ha alguna altra cosa més enllà i l'excusa és aquesta. A Lleida, la Paeria rescindirà la concessió del Mercat del Pla i el tornarà a licitar. Fa 10 mesos que l'empresa tenia un advertiment per presentar una nova proposta d'activitat segons l'Ajuntament. I la 55a Fira de l'Oli i les Garrigues tanca amb un impacte econòmic de 1,7 milions, segons l'Ajuntament de les Borges. L'alcalde Enric Mir, que després estarà aquí amb nosaltres, ja us ho avanço, a la Nacional 240, destaca la gran satisfacció de visitants i expositors que asseguren que les vendes han crescut respecte l'any passat. I la Universitat de Lleida obre la porta a oferir nous màsters relacionats amb el sector de l'oli. Ho va dir el rector Robert Fernández després de signar un conveni amb l'Ajuntament de les Borges en el marc d'aquesta 55a Fira de l'Oli. Abans de parlar d'esports, recordem que ha mort l'escriptora lleidatana Dolors Sistac als 96 anys. Va escriure diverses obres i va rebre la Creu de Sant Jordi a l'any 2000. Ho parlem d'esports i ho fem amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
En parlarem a fons a partir de la una, la radiografia, però ja t'avanço que els resultats del cap de setmana han estat aquests en futbol: Lleida Esportiu 1, Peralada 1. A més, amb algun problema ja d'algun jugador amb algú de la grada o amb alguns membres de grada. En parlarem a partir de la una. En bàsquet, victòria. Palma 76, Força Lleida 80. I amb hoquei, finalment, un altre empat. Lleida, llista 3, Lloret 3. De tot això en parlarem a partir de la una a la radiografia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, com sempre, fem memòria i ho fem amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I tal com avui, un 22 de gener, però de l'any 93, de què es parlava, què es deia?
Pues estàvem d'enhorabona, perquè l'alcalde Antoni Siurana va voler estrenar el tercer pont, se va estrenar el tercer pont, i el va travessar amb autobús.
Mira.
L'obligatorietat de girs a l'esquerra va provocar algunes distraccions als conductors. El trasllat d'un semàfor va provocar un gran col·lapse. La sortida dels cotxes de línia de l'Alzina seria més controlada des de llavors.
El tercer pont, estem parlant del de la universitat, eh?
Aquest tercer pont, exactament.
Aquest, el de... El, bueno, el tenim, clar, no? Clar. Ho diem, el tenim a prop de la ràdio, el de Plaça Espanya.
Parlem de pont, no parlem de passarel·la, parlem de pont. I també es va tenir que remodelar la línia de bus de Cap Pont.
Saps què recordo jo, d'aquest, no d'aquest dia, sinó d'unes setmanes abans, com van fer carregar?
Sí.
Que van posar un munt de camions carregats a sobre.
Sí, sí.
Jo ho he vist.
Sí, bueno, pues,
ho vull veure.
Pues després, quan s'hi va inaugurar, allò és una prova que es fa,
sí,
no?
Sí, sí.
Però després, quan s'hi va inaugurar, hi va anar l'alcalde i va voler doncs, travessar-lo amb l'autobús. Perquè la paeria també, en aquells moments, a més de tot això, apostava pel reequilibri de la ciutat. S'estava treballant molt a organitzar una mica la ciutat, sobretot amb la cosa de la circulació. Continuava també la polèmica per la instal·lació de parquímetres a la zona de la Universitat de Lleida. La paeria va delegar la responsabilitat a la gestora de la universitat. L'Ajuntament acataria la decisió final de la UDL i el consistori va dir que la zona blava no tenia voluntat recaptatòria, podríem dir. El Canal d'Aragó i Catalunya no era soci de la hidroelèctrica que usava el seu nom. La comunitat no tenia en aquells moments cap poder decisori al si de la nova empresa. La companyia hidroelèctrica dels Regants tenia la seva seu a l'immoble del canal. Les obres públiques estaven a l'alça en aquells moments a les nostres comarques. Tírvia tindria un nou accés amb la construcció del pont de Terrú, amb un cost de 60 milions de pessetes i una nova carretera de nou traçat. D'altra banda, al febrer estava previst revisar els catàlegs urbanístics de la Vall de Boí. Tècnics estaven ara estudiant les llicències d'obres paralitzades en aquells moments. Mm. I acabem parlant de la cooperativa de Guissona, que va promoure un fons d'inversió immobiliària. Destinarien 500 milions de pessetes per la construcció de Font Guissona. La constitució, vull dir, de Font Guissona, el primer fons d'inversió que es va constituir aquí a Lleida. La Comissió Nacional del Mercat de Valors va donar el seu vistiplau. Ja sabeu que tenim ara Caixa Guissona.
I tant.
Que deu ser una repercussió
sí, clar,
d'aquest Font Guissona.
Són aquestes primeres activitats bancàries o econòmiques de Caixa Guissona, i tant. Molt bé, Mari Carmen, apa, ens escoltem i ens veiem demà.
Fins demà.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Vivo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
¿Dolor e inflamación en las articulaciones? Ayúdate con Movial y adiós a los problemas articulares. Movial contiene colágeno hidrolizado tipo 2 y ácido hialurónico. Movial, sin efectos secundarios para recuperar la flexibilidad en tus articulaciones. Movial, el aceite de las articulaciones, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa, avui tenim una entrevista d'aquells, home, anava a dir, d'aquells que són útils. Totes són útils, eh? Perquè totes ens aporten informació, doncs més o menys pràctica d'algun o altre tema. Però avui és una d'aquelles que, mira, si no tothom, pràcticament tothom, ens estem afectats, eh? Perquè qui més qui menys ho ha demanat o està a punt o està pagant una hipoteca. Temes d'hipoteques, temes de relacions amb els bancs, qui més qui menys en té, i cada vegada més, perquè tot no es pot estar ja controlat per la banca. Sense tenir control de la banca no s'hi pot estar avui en dia. I per això avui estan amb nosaltres la Judit Peiró i el David Vicente. Judit, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I el David Vicente. David, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Vosaltres us trobem, sou Vicente i Peiró, advocats, us trobem al carrer Francesc Macià, número 1921, a la segona planta, a Lleida. El telèfon 973-93-2367, i si no, el que és més fàcil és a internet, www.vicentepeiroadvocats.com. Anem a parlar avui d'aquesta relació amb els bancs, que hem de tenir cura amb segons què. Per tant, avui parlarem de reclamacions bancàries. David, escolta, per cert, que aquest mes de desembre, el 21 concretament, 21 de desembre, va fer un any que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va determinar la retroactivitat plena de la nul·litat de les clàusules sol. Perquè el tema de les clàusules sol és un tema que ve de molt lluny. I s'han anat aconseguint coses, s'han anat fent passos, i el darrer pas va ser, doncs ara farà un any i un mes per entendre'ns, en el que es va determinar que la nul·litat era retroactiva. Mm. Això és important, perquè si no només era a partir de la sentència cap en van.
Correcte. Sí.
Explica'ns una mica aquesta sentència.
Doncs a veure, és molt senzill. Com bé dies, abans de que aquesta sentència es publiqués, quan es declarava la nul·litat d'una clàusula sol, sorgia el dret del consumidor a recuperar els diners pagats a més per l'aplicació d'aquesta clàusula. Però abans d'aquesta sentència, d'aquesta que parlem el seu aniversari, la retroactivitat està delimitada. És a dir, podies recuperar els diners pagats de més per la clàusula sol d'una hipoteca, però només des del maig de 2013 en endavant. Per què des d'aquesta data? Doncs perquè és la primera sentència del Tribunal Suprem que va establir els criteris per determinar la nul·litat de la clàusula sol. La sentència de la Unió Europea, de la que parlem, la de 21 de desembre del 2016, el que determina és que aquesta retroactivitat és plena. Què vol dir això? Que no hi ha cap límit. És a dir, que els diners pagats de més per la clàusula sol d'una hipoteca es poden recuperar des del primer dia en què aquesta clàusula sol s'aplica. I això normalment és des de 2009 cap endavant, perquè 2009 coincideix amb la baixada de tipus d'interès, sobretot de l'Euribor, i per això l'afectació de la clàusula sol comença amb aquelles dates. Clar, són 4 anys de més d'excessos d'interessos pagats que tenen una repercussió econòmica en la butxaca del consumidor molt, molt important. I per això aquesta sentència és tan transcendental, per dir-ho d'alguna manera.
Aquesta sentència el que suposava era l'obligació dels bancs a tornar tots els diners pagats de més per aquesta aplicació de la clàusula terra.
No ben bé així, perquè això no és automàtic. És a dir, en el moment en què va sortir aquesta sentència, una mica la sensació o el missatge que es va transmetre, jo crec que erròniament i de forma totalment involuntària, és que arran d'aquesta sentència tots els bancs haurien de automàticament a qualsevol que tingués una clàusula sol tornar-li els diners sense més ni més. I això no és així. És a dir, primer i necessari, perquè una cosa és conseqüència de l'altra, cal que es declari la nul·litat d'aquesta clàusula sol del préstec hipotecari, ja sigui perquè el banc ho reconegui, que és bastant complicat, o ja sigui via una resolució judicial. I un cop que reconegui aquesta nul·litat, aquesta porta aparellada la retroactivitat. I aquesta retroactivitat, amb la sentència de la Unió Europea, ja no queda limitada a maig de 2013 cap endavant, sinó que és des del primer dia, com us he explicat abans.
Clar, em ve el cap ara que això es va fer més o menys famós a través dels mitjans de comunicació. Si tothom es posa a reclamar, doncs ja està relativament col·lapsat el sistema judicial. Doncs podria haver un col·lapse interessant. Com s'ha solucionat això?
Doncs a veure, això, precisament per evitar el problema del que tu parles, el govern, a finals de gener, doncs mira, ara encara no ha fet un any, va publicar un Reial Decret, que és el Reial Decret 1/2017, que el que va establir és un mecanisme extrajudicial per evitar l'excessiva litigació d'aquest tipus d'assumptes i intentar fomentar l'existència d'acords entre els consumidors i les entitats bancàries per tal de resoldre aquest tipus d'assumptes. Aquest Reial Decret va entrar en vigor fa un any aproximadament, i durant aquest any, pues bueno, el resultat, una mica podríem parlar de que hi ha hagut llums i ombres. No depèn tant de l'entitat, sinó que depèn de cada assumpte, de cada cas en concret. No és allò de dir, no, és que aquest banc és més propici, l'altre no. No, simplement suposo que ells tenen els seus criteris, però si bé és cert que nosaltres des del despatx hem gestionat reclamacions per via d'aquest Reial Decret i que hem arribat a bon port, Altres vegades no, altres vegades la resposta del banc pues, ha sigut una mica evasiva perquè donaven respostes de tipus molt genèric que t'obligaven a anar als tribunals. Hem de tenir en compte que aquest Real Decret l'únic que estableix és l'obligació del banc de tramitar el procediment i de donar una resposta, però aquesta resposta no ha de tenir una fonamentació concreta determinada. De fet, com us dic, moltes vegades donaven respostes genèriques. I què passava? Pues que la gent, que no anava degudament assessorada amb aquest tipus de reclamacions, el que feia era, quan tenia la resposta negativa de l'entitat bancària, pues s'aturava. I jo crec, penso que això és un error. Perquè la gent encara, a dia d'avui, si em sap permet l'expressió, continua tenint por a reclamar els bancs. No s'ha de tenir por. El que s'ha de tenir, en tot cas, és por a reclamar sense l'assessorament degut. És a dir, si tu estàs degudament assessorat, si en aquest cas concret, per exemple, te'n vas a consultar amb un advocat, li ensenyes el teu assumpte, li dius que t'ho valori, que t'ho miri, que t'ho determini, si el criteri de l'advocat diu que l'assumpte pot ser viable, la decisió sempre és teva, tens l'assessorament degut perquè aquesta por no s'hagi de tenir. De fet, nosaltres, ja ho dic, aquí al despatx, tant la Judit com jo, sempre seguim aquesta línia. És a dir, el client ve, el client ensenya la documentació, nosaltres l'estudiem, l'analitzem, l'assessorem, diem si o considerem que l'assumpte és viable o no, i a partir d'aquí el client pren la decisió. Però el que no es pot fer és aturar-te pel fet de tindre por, no? Tu t'has d'assessorar i en el cas de que el teu assumpte sigui viable, un cop tens aquest assessorament, pots continuar endavant amb tot.
De totes maneres, una persona que ja hagi reclamat i li hagin dit que no, si realment s'havia aturat, entenc pel que em dius que, escolta, que aquí no s'ha acabat, que podem, per exemple, anar als tribunals, que això és una cosa que la gent que no estem versats amb el tema d'advocats i de lleis, són paraules majors, que diem.
Sí.
Si a la primera reclamació ens han dit que no, se'ns tanquen molt les possibilitats de que anant als tribunals la cosa funcioni o no té per què?
Tot al contrari. Al contrari. A més, des de l'últim any, des de la data de la sentència que estem parlant fins al dia d'avui, les possibilitats que tenen els consumidors de reclamar i que aquesta reclamació sigui viable a nivell de tribunals són encara més altes de les que hi havia un any enrere, per exemple. A dia d'avui, per fer-nos una idea, pot reclamar gent que es troba en circumstàncies que fa un any els limitaven o fins i tot els podien arribar a impedir el que poguessin reclamar. Per exemple, la més clara, i tot això arran de diverses sentències del Tribunal Suprem dictades en l'últim trimestre del 2017, especialment entre l'octubre i el novembre. Però com dic, per exemple, la gent que tenia signat un acord privat amb el banc amb el sentit de dir, mira, jo t'elimino la clàusula sol o te la redueixo del 3% al 2%, a l'1%... No, jo no he tingut una intervenció directa amb la negociació amb aquest consumidor, sinó que jo vaig constituir una hipoteca en el seu dia amb el venedor, sigui un particular o sigui normalment una promotora, que el que fèiem és subrogar-nos la hipoteca del promotor, i per tant, al no haver-hi hagut aquesta negociació directa, jo no he incomplert cap criteri de transparència perquè jo no he negociat amb aquest senyor. A dia d'avui, aquesta sentència és molt, molt important, també igual que l'altra que em refereia, el fet de que es tracti d'una hipoteca subrogada no implica que no es pugui entrar a discutir si el banc ha actuat amb transparència i, per tant, la clàusula sol de la hipoteca a la qual es va subrogar el consumidor és nula o no ho és. També, per exemple, sobre la porta a reclamar, tot i que aquí ja hi havia criteris dispars, amb aquelles persones que es trobaven en escritures on hi havia una clàusula que deia que en el moment de signatura de l'escritura el notari ens havia llegit la hipoteca i que amb aquella hipoteca parlava de que hi havia una clàusula sol. Clar, aquí què se'ns diu? El fet de que es parli d'això en el moment de signar l'escritura no implica que el banc hagi complert amb els criteris de transparència, perquè una negociació d'una constitució d'una hipoteca no és una cosa que es fa en un dia, el dia que tu vas a signar. És un procés que ha vingut precedit d'una negociació de 2, 3, 4 mesos, i el que s'ha d'acreditar per l'entitat és que des del moment 0 o des del moment 1 has estat informat de l'existència d'aquesta clàusula, de les seves conseqüències, de la seva transcendència, i que per tant ha complert amb les obligacions de transparència des del minut 0, però no el dia que vas assignar la hipoteca.
És que m'estic posant ara a la pell d'una persona en aquesta reunió famosa de quan hi ha el notari llegint allí de qualsevol manera. Bueno, almenys jo el cas meu viscut, va llegint, va fent correccions amb un llapis, històries, però tens el representant del banc, un altre representant de no sé on, el de la constructora, el de la promotora, i tu estàs allí i t'estan llegint un munt de coses que francament la meitat no entén. Clar, no sé si aquell és el moment per dir, escolti, aquí el tercer punt ha dit que hi ha una de les clàusules, en aquesta no hi estic d'acord. clar, llavors què fem? Parem tot el procés? Que clar, vull, clar, em refereixo que perquè t'ho llegeixin allí no et soluciona res.
No et soluciona absolutament res. Per això precisament és que aquesta sentència te permet la possibilitat de reclamar, perquè el que diem, l'escriptura no és res més que la materialització física en un acte d'una negociació on les condicions han devingut negociades amb anterioritat. El fet de que allà, aquell dia, amb tota aquesta situació, en tot aquest context del que tu parlis, te trobis amb que el senyor notari te llegeix una escriptura que llegeix 50 al dia i sap perfectament de què estàs parlant, què fai? De sobte, no signo, què passa? He entès el que m'estàs dient en aquell moment? No, tu has d'haver estat informat des del moment zero i has d'arribar en aquell moment de signatura sent conscient, perquè es parla de que la clàusula és transparent, de que hi ha això. I això no es compleix mai, o pràcticament mai.
Doncs escolteu, perquè avui ja ens hem quedat sense temps, però demà us tornaré a convidar perquè torneu a venir, perquè encara ens falta molta part per explicar. A mi ens dirà una cosa que jo crec que ja ens està quedant clar, però que a Judit demà ens diràs: no tingueu por d'anar a l'advocat.
Sí.
Perquè no s'ha de tenir por d'anar a l'advocat. Mira, jo m'ha anat bé avui aquesta entrevista perquè m'estic adonant que de vegades diem, no, escolta, ja no faig més passos perquè, clar, jo ja he anat, jo, o sigui, ja he fet el pas valent d'anar a reclamar, però m'han dit que no, doncs ja està, ja aquí s'ha acabat tot.
No, al contrari, escolta, és el que deia el David, no? D'anar a l'advocat, si ha de donar seguretat.
Si creiem que tenim raó...
Claro.
Escolta, si no la tenim ja ens ho diran.
Exacte.
Correcte, vull dir, reclamar la raó que ha de ser un problema. Vicente i Peiró Advocats, els trobeu a internet, vicentepeiroadvocats.com, a Francesc Macià 1921, al segon pis d'ells, al telèfon 973-93-23-67. Judit Peiró i David, si es presta amb nosaltres, demà torneu, que demà hem de parlar d'Euríbors, d'IRPH i d'altres històries, que segur que encara és tant o més interessant. Gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies.
Ei, si tu que vas cada dia en transport públic per Barcelona, vols viatjar durant 25 dies de forma il·limitada i molt econòmica? Ara ho tens molt fàcil. Aconsegueix amb el periòdico 5 abonaments o la Barcelona de TMB per tan sols 30 euros amb la teva subscripció. Informa-te'n a subscripcions.elperiódico.cat. Corre, que volen!
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 3-2671-75.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. Dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte, menja, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que estem a dilluns i pel que fem és posar somriures a les cares de la gent, ben acompanyats, com sempre, amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ens ha faltat aquella veu que vam dir que atenció, en los próximos segundos baje el volumen de su
volumen...
de su receptor.
Exacte. Senyores i senyores.
Que l'altre dia vaig atendre una trucada aquí a la ràdio. Bueno, bastantes cada dia, però n'hi ha una d'una persona que parla en castellà, cap problema. I em deia, oye, si em va preguntar com es deia el programa que feies tu de los lunes, que me gusta mucho, que me río mucho.
Exacte.
I dic, ¿cuál? El de las noticias de reír.
Las noticias de reírse. De reírse.
Las noticias de reírse, diu este.
Vamos a reírnos. Señoras y señores, estén preparados porque vamos a reírnos con las noticias de reírse.
Escolta, no sé si ens hem de plantejar algú ha fet.
M'agrada molt el nom, eh?
Las noticias de reírse, sí, con Joel Carnicer.
Si me quiere irse. Las noticias de reírse me mole mol.
Las noticias de reírse.
Plantegem-ho. Escolta, el número...
Però clar, llavors ja no podem fer lleis.
Ja, les leyes de reírse.
Les leyes del reír.
Del reír.
Del reír. Escolta, okay. com era el número del mòbil?
Va, no fotem.
Va, home, va.
Perdrem dos minuts,
eh? Vinga, va, dale ahí, va.
664.
664.
Què has dit?
664.
Ah. 526.
525.
6.
26?
180.
180. 6, 5, 4...
No, home, no, ja... No. Dius malament. Va, 6, 6, 4.
6, 4...
5, 26...
5, 26...
180.
180.
Vinga, les notícies de reírse.
Les notícies de reírse.
Amb Joel Carnicer... va, vinga, va.
Joel
el Carnicer, xino, tio, comença amb el xino.
Joel Carnicer no solo divierte, sinó que també educa, i això t'ho dic ara. I és que diu que el pedo de una paciente provocó un incendio en la mesa de operaciones de un hospital de Tòquio.
Però com pot ser?
Venga, vamos allá, sí, ara sí. T'ho explico. Això va passar el 15 d'abril de l'any 2016. Diu que se produjo un incendio en una mesa de operaciones de Tòquio que provocó graves quemaduras en un paciente.
Tras, ah, bueno, va quemar ella.
Espera, espera. Tras varios meses de investigación, un comité de expertos ajeno al hospital ha concluido que la causa del incendio fue un gas intestinal de la propia paciente.
Bueno, clar, és que dit així queda molt millor.
Correcte, però vamos, que la tia es va petar i es va quedar a gust.
No, però estava anestesiada, no tenia control sobre el seu cos.
Diu que la mujer de 30 años se había sometido a una intervención quirúrgica que requería la aplicación de un láser en su cuello uterino, la parte más baja del útero, ¿no?
Estaven treballant per allí a prop, per entendre'ns.
Sí, i llavors la cosa és que la cosa se li mana de les mans, mai més ben dit, i diu que los expertos culpan... Això ja, el diari ja no...
A veure.
El que estava escrivint la notícia ja no ha pogut aguantar més i diu: los expertos culpan a un pedo de la propia paciente porque no había otro material inflamable en la sala y el instrumental quirúrgico estaba funcionando correctamente.
Ah, o sigui que al final a saber què va passar.
Clar, però la idea és, diu, home, si no hi havia res inflamable...
Serà això.
I el pedo és gas metano...
Home, doncs jo ho trobo molt rebuscat, eh? Si és que no sabien a qui donar-li la culpa.
Ja, bueno,
Jo ho trobo molt rebuscat, això.
Què dir-te? Bueno, doncs per a rebuscar aquesta notícia, avui estic una mica amb coses de metge, eh?
Ai, doncs.
Diu que extirpan con éxito el rabo de 18 centímetros de un hombre, el más largo registrado por la medicina. No rabo de Nacho Vidal. Ah, o sigui, rabo. De veritat,
la cua, vaja, o sigui, el que seguiria...
El que passa és que el tio del titular, el tal Matías, està una mica cachondillo jugant amb la controvèrsia.
No, ho ha posat entre cometes?
No, però hagués pogut ficar cola.
Però tenia una cua de 20 centímetres.
De 18 centímetres, la foto... Bueno, clar, que
No.
Que... No, mireu, home, mireu.
Sí que tenia cua, sí.
Un rabo, això ha passat a la Índia.
Bueno, és una cueta, com un...
Bueno, què et sembla, 18 centímetres, una persona?
Sí.
Clar, estem parlant de...
Suposo que hi va néixer, sí.
Mira, no ho coneixia. Però bueno, la cosa és tan que diu que l'equip de neurocirujanos de la ciutat índia de Nagpur ha extirpado con éxito el rabo de 18 centímetres d'un home de 18 anys.
I es van haver d'esperar que tingués 18 anys?
Suposo, per la intervenció. Se trata d'un caso raro, los médicos... Ara, les cometes, això és el que m'agrada a mi. Obro cometes. Cuando aumentó su tamaño y creció un hueso en su interior, la cola empezó a ejercer presión en la espalda del chico.
Ah, claro.
Y la cosa, bueno, pues...
O sigui, es va tornar incòmode.
Sí, la cosa no la ve molt bé.
Però, bueno, suposo que ho portava per dins dels pantalons, perquè si ho traia per fora...
Suposo.
Fatal, amb aquesta edat d'instituts.
Bueno, 18 anys ja... A la Índia ja...
Igual,
ja són vells a la Índia, 18 anys, home. Bueno... Va, ja me n'he cansat de metges, que ja ho saps que no m'agrada gaire. Diu que, atenció, aquesta m'encanta, eh? Pide a la policia que eche de su casa de Molina a una prostituta a la que no quiso pagar.
Ah.
Vale. Diu que se trata de un empresario de 66 años que contactó con la mujer en una página web. La recogió... La gent és molt moderna, eh? Ja, vull dir, ja de tot internet, eh? Ja pots recollir prostitutes. La recogió en Albacete y pasó con ella tres días.
Ah, ¿estás aquí en España?
Sí. Ah. Y pasó con ella tres días, durante los cuales mantuvieron relaciones que él se negó a abonar.
Ah.
Perquè potser ell ja s'ha pensat, home, és amor, saps? I, bueno, i llavors va trucar a la policia para pedir que sacasen de su casa a una trabajadora sexual a la que se negó a pagar su tarifa.
Ah, o sigui, ell va trucar. O sigui, quan ja se n'havia cansat, bueno, va...
Después de tres días retozando... El tío va dir, mira, m'he cansado. Mira, no sé per què, però m'imagino la veu del rei, així que ho faré així. M'he cansado. Lo siento mucho, me he equivocado. Pues m'he cansado. I llavors va trucar... I l'altre dia li va dir, vale, pues paga, no? I va dir, no, és que no vull.
Home, jo no sé, aquestes coses es parlen al principi, no?, els tractes.
Suposo, però bueno, mira, ja
bueno,
està.
Bueno, va, el va
ja
fer, té 3 dies.
Vinga, la notícia curiosa del dia també és... absuelto de violación un millonario que cayó sobre su víctima, obro comillas, con el pene fuera, cierro comillas. ¿Vale? O sigui... miraculosament...
No hi ha res com tenir diners.
Miraculosament és el que va entreposar i va caure amb el pene fuera sobre la vagina d'aquesta senyora...
Que també la tenia fora.
Que, sí, i sense voler, pues, la devia fecundar o inseminar o que sí.
Home, no sé si van arribar tant, eh?
Un juez de Londres aceptó que el semen del promotor inmobiliario saudí...
Ah, pues així sí.
Ehsan Abdulaziz llegó por accidente a la vagina de la denunciante. El jutge ha acceptat.
No se sabe
com. És irreal. El juzgado inglés, intentaré dir-ho ràpid perquè si no tenim molt temps.
Sí.
El juzgado inglés de Southard Crown Court ha declarado inocente a Ehsan Abdulaziz, un millonario saudí de 46 años, con mujer e hijos que trabajaba como promotor inmobiliario, bueno, a una víctima de 18 años y la penetró sin pretenderlo porque su pene, abro comillas, asomaba fuera de la ropa interior.
De la ropa interior i dels pantalons.
Sí, sí.
O de la sotana.
La cosa se li va anar una mica de les mans.
I se cayó, ella també anava despullada per allí.
La casualitat va ser aquesta.
O sigui, els dos anaven amb les parts genitals a l'aire.
Pel carrer dedueixo, no? Home,
pel carrer suposo que no.
Bueno, pues...
Devi de ser el despatx.
Al seu despatx.
El que passa és que, clar, no sabem el que va passar, però vaja, que els dos anessin amb les parts genitals a l'aire i que una sobre caigui.
Exacte, accidentalment. Sí. I no es pugui... Que és que me l'imagino, no poden...
Tu quan caus de cara en van, tu què fas primer? Posar les mans o posar... avances la cintura?
Primer m'arreglo les dents perquè segur que me l'he trencat. Això va primer.
Clar.
Però després, clar, jo me l'imagino aixecant-se com un peix intentant de dir...
Que sal d'aquí.
Ai, i llavors, mentre així l'estava penetrant. Ai, que quiero salir i no, saps?
Bueno. Repeteixo, no hi ha res com tenir diners, sí, de cara a la justícia.
Exacte.
No?
Me deixes...
Te deixo 30 segons, va.
Vale.
Ai, Déu meu.
Diu, hombre, Juan, ¿cuánto tiempo? Diu, ¿dónde vives ahora? Diu, en Leganés. Mira qué bien, donde el monstruo.
Però tu els expliques, aquest?
Sí, sí, sí.
I tens èxit?
Sí, sí.
Ah, sí, sí.
Sí, bueno, sí.
Leganés.
La meva dona no riu gaire, per això. Vull dir, ella no li fan molt...
Clar, llavors vens aquí.
Però entre els meus amics, sí.
Ah, bueno.
Sí, ella no, ella no riu gaire.
En el Leganés. En Leganés. Donde el monstruo.
Donde el monstruo.
Donde el monstruo de Leganés.
Exacte.
No, per si algú no l'havia entès.
Ja està bé que l'expliquis dos vegades, perquè així encara perd més gràcia.
Jo el carnet. Bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Directes cap a la una, com sempre, ens hi plantarem amb una nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs apa, seguim amb la B baixa?
Sí, i anem a la setmana de les Vilanoves.
Ah, Vilanoves.
Que n'hi ha bastantes de poblacions que porten el nom de Vilanova.
Ja ho vam dir la setmana passada.
Sí, sí, sí. I avui anem cap a l'Alt Urgell.
A veure.
A Vilanova de Banat.
Ah, mira, ja comencem que no la coneixia.
Que no la coneixes. Pues és idíl·lic.
Vilanova de Banat.
Mira quins prats, als peus del Cadí, al peus del Cadí, que és una preciositat. Ara cobert de neu, amb aquest temps, val la pena. Vilanova de Banat s'aixeca, amb la seva senzillesa i també amb el seu senyoriu, com un sentinella, i guarda pues, aquest racó paradisiac de la nostra terra. Cal dir que la serra del Cadí al fons, coberta amb la mantellina blanca de la neu, i entremig l'espessa catifa del bosc cobreix el lloc de la serra que el separa. I aquí, el color groc de les xicoires florides deixa bocabadat a qualsevol persona que arribi en aquesta època. Jo la vaig visitar el mes de maig, ara estem al mes de gener, encara no estarà groc, mes de febrer ja, anem, però encara no... Però val la pena al mes de maig pujar-hi. El campanar de torre de l'església de Santa Cecília s'aixeca tot just pel damunt del reduït nombre de teulats que configuren el poble, com si volgués gaudir del privilegi d'aquesta visió. Ens cal mencionar també l'antiga capella romànica de Sant Romà i la capella de Sant Miquel, que és ubicada en el mas que li dona el nom, el mas de Sant Miquel. Per accedir a Vilanova de Banat es pot fer molt bé des d'Artedó, dit també Hortedó, venim des de la Seu d'Urgell per la carretera de Cerc, i cal dir que el poble és situat a 1.240 metres d'altitud i domina la vall del Segre just en l'indret que el riu deixa el pas engorjat del Baridà. I ens assabenten que la població va ser fundada el 1255 amb motiu del trasllat de l'antic castell de Banat, que ja era documentat l'any 860, i fundar-se aquesta vila nova, fet que es veu dos d'aquesta vila nova i que per aquells moments era anomenada Calvell de Banat. Ja el 1290 surt documentada amb el nom de Vilanova de Banat, un bonic lloc que s'ha de veure per creure-ho. I la dita d'avui, continuant amb els remeis, diu: el mal de païdor, la farigola li treu el dolor.
Gràcies, Joan.
És la una, són les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno insiste en que la situación judicial de Carles Puigdemont no es competencia del Ejecutivo. Estamos pendientes de que el Supremo se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía para reactivar la euroorden sobre el expresidente de la Generalitat. Desde el gobierno aseguran además que no han recibido ninguna carta de momento del presidente del Parlamento catalán. Roger Torrent pide reunirse con Mariano Rajoy, una petición que ha hecho tras confirmar que el único candidato a presidir la Generalitat es Carles Puigdemont.
Es por eso que he propuesto en una carta que
he propuesto en una carta que he firmado hoy al presidente del gobierno español, señor Mariano Rajoy, a sentarse y dialogar de la situación anómala que vive el Parlamento.
Situación anómala que vive el Parlamento.
Y los vecinos del barrio de Charcuaga, en Bilbao, siguen conmocionados por el asesinato de un matrimonio de anos residentes en la zona. Conmocionados por su muerte, pero también por conocerse que los detenidos por el crimen tienen 14 años. José Luis Martín.
El barrio bilbaíno de Ocharcoaga sigue tratando de superar la sensación de inseguridad generada por el doble asesinato del jueves, sensación que no mitiga la detención ayer de dos jóvenes del barrio como presuntos autores. Aquí en el barrio los vecinos siguen muy preocupados.
Hombre, de momento ha sido segura, pero últimamente mira lo que está pasando.
Bastante inseguro. Sí, la verdad que pues sí, por ejemplo, lo patean un poco más en la calle la policía municipal.
Hasta hace poco sí era segura, no lo sé, no
decir. La Ertzaintza sigue con la investigación, los menores detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía de Menores en las próximas horas.
Y hay más noticias en este lunes 22 de enero que te contamos ya en este mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La policía italiana celebra la detención en Alicante del mafioso Fausto Pellegrinet. Era miembro de la peligrosa banda La Magliana y estaba huido desde 1993 cuando se escapó durante un arresto domiciliario en una clínica. Vivía en un ático en Alicante donde ha sido detenido por la Policía Nacional. Arrastra delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. El ministro Montoro asegura que Cataluña crece al mismo ritmo que antes de que se intensificara la crisis separatista. Además, no ha cerrado hoy la puerta a una subida de sueldo para los funcionarios. Todo sigue condicionado, dice, por la aprobación de los presupuestos.
Pero la intención del gobierno es clara a ese respecto también. Quiero decirles que si por cualquier circunstancia no tuviéramos presupuestos a tiempo, porque ya veo que hay grupos políticos que la verdad es que más bien parece que no tienen ningún interés. Los salarios de los funcionarios los vamos a mejorar y otras cosas las vamos a mejorar también.
Montoro que dice que subirá el sueldo de los funcionarios aunque no haya presupuestos. Y 2017 ha sido el peor año de la década en incendios forestales. Según los primeros datos que maneja el Ministerio de Agricultura, durante el pasado año ardieron en nuestro país 178.000 hectáreas, que se ha debido principalmente a la oleada de fuegos que arrasaron Galicia, Asturias y León.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y es bueno saludar a José Luis Restán. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Que hoy nos has medio abandonado, pero por una buena causa, ¿eh?
Solo a media. Estamos aquí en la sede de la Conferencia Episcopal con los premios Bravo.
Efectivamente. Bueno, la historia de hoy en el espejo nos recuerda, por cierto, a la lista de Schindler, ¿verdad?
Bueno, es una historia de cómo un sacerdote caldeo, el padre Samir Youssef, ha salvado de la muerte a cientos de yazidíes que estaban siendo acosados por el Estado Islámico, que ha buscado su exterminio. Cuando los yihadistas irrumpieron en la ciudad de Sinjar, toda una comunidad yazidí huyó a las montañas bajo los disparos de sus perseguidores. Alrededor de 30.000 familias se ocultaron allí sin comida ni agua. Cuando finalmente bajaron, se encontraron con el padre Samir, Este sacerdote caldeo que se dedicó a distribuirlos en casas de familiares y amigos. Es la historia que vamos a contar. No se conoce mucho sobre que esta minoría preislámica, los yazidíes, sobrevivió el verano de 2014 gracias a la iglesia que acudió en su auxilio.
Pues la vamos a conocer desde luego mucho más en una media hora en El Espejo. Gracias, José Luis.
A ti, nos escuchamos. Adiós.
Y en los deportes, dos protagonistas a esta hora, Kepa y Djokovic. Luis Munilla.
Final, culebrón. Kepa no va a jugar en el Real Madrid, al menos por ahora, porque ha renovado con el Athletic Club de Bilbao. Renovación que ya es oficial hasta el año 2025, con 80 millones de cláusula de rescisión. Acaba de hablar Kepa para el club.
Ha habido propuestas, pero yo considero que la mejor para mí es seguir en Atleti durante mucho tiempo. Y estoy muy feliz por haber firmado este contrato.
Protagonista Kepa, protagonista también Novak Djokovic, porque el serbio acaba de ser eliminado en el Abierto de Australia, Ángel García.
Protagonista Yeon Chang, un coreano de apenas 21 añitos que no había ganado más que 5 partidos de Grand Slam antes de llegar este año a Australia y que acaba de eliminar a Novak Djokovic, además en 3 sets por la vía rápida y con un auténtico partidazo. Y ojo, porque podría meterse en semifinales, porque Tenis Sangren, 26 años, ningún partido de Grand Slam ganado, ha eliminado también a Dominic Thiem, uno de los dos estarán semifinales.
Mañana juegan Rafa Nadal y Carla Suárez en la Liga después de las goleadas de Barça y Madrid. Se cierra la jornada a las 9 con el partido Eibar-Málaga. Y a eso de las 2:30 aproximadamente aterriza Madrid el flamante campeón del Dakar, Carlos Sainz.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la
independencia. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos, creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional, me ha acompañado desde siempre, en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Cuando sea mayor,
Leonardo DiCaprio,
pilotaré los aviones más rápidos que existan.
El aviador.
Haré las mejores películas.
El sábado por la noche.
Y seré el hombre más rico del mundo.
Cine sin cortes. En 13.
¿Se te nota?
¿Qué dices?
¿Tú has ido al dentista Sanitas?
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Ahora sí, Clínica Zara Dental. Somos la solución, con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental, la marca de tu sonrisa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida. Ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2. I ara, doncs, comencem aquesta segona part fins a les 2. Avui dilluns, 22 de gener del 2018, amb una temperatura més que agradable, diria, fins i tot alta, per les dades en les que ens trobem, 16 graus, a hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Deia abans, la setmana passada va ser la setmana dels barruts, teòricament és una de les setmanes més fredes de l'any, i escolta, de moment n'hem tingut de més fredes, 16 graus a les 12 del migdia, ara a la 1, doncs és una temperatura força agradable. Minut i mig, i arribem a la 1:10, el que farem a partir de 2:15 és obrir la Nacional 240, avui sí que parlarem de la Nacional 240, Però ara és hora de parlar d'esports i, com sempre, ho fem ben acompanyats amb els amics de Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I com sempre, ben acompanyats amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Xavi Pérez, que està, com sempre, també puntual aquí amb nosaltres. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Per fer, no la setmana has barbuts, el camp d'esports. No.
Però no va fer tant, tampoc, no?
No, però fred, però fred.
Feia fred, bueno. De totes maneres, no em negareu que també és una temperatura d'aquelles que porta les seves complicacions, eh? Perquè no fa bo tot el dia, vas amb roba, capes, te les traus, te les poses, i passa el que passa.
Ara ho parlàvem amb el Xavi. Ahir el camp d'esports era per agafar una galipàndria seriosa, perquè estaves a 16, 18 graus, feia solet, en la qual cosa suaves, però bufava vent. Clar. Qual cosa t'assecava la suor aquesta freda, i alguns, servidor, per exemple, avui estem una mica...
Jo ahir també vaig estar de futbol i també, sí. també estem així tocats. Però vaja, anem a repassar resultats els principals resultats del cap de setmana en futbol. Lleida Esportiu 1, Peralada 1, en bàsquet, Palma 76, Força Lleida 80, i amb hoquei, Lleida Llista 3, Lloret 3. Comencem pel camp d'esports. Afluència de públic, l'habitual.
Sí, durant l'hivern sempre siguin els mateixos. A l'estiu, si ho fa una mica més bo, pues, o a la primavera, pues, igual repesquem algú més, però si no, els mateixos.
Bueno, això és una cosa que no sé, vaja, no sé què s'hauria de fer, però s'hauria de fer alguna cosa ja. No cal que ens esperem algun temps, s'ha de fer ja.
Assumir d'una punyetera vegada qui som i on estem.
Bueno,
no té més misteri.
Però jo crec que alguna cosa...
Però si que són 3.000 socis, tampoc no hi va 3.000 persones a l'estadi,
Però aquí hi ha carnets a la base, hi ha carnets d'espònsor, suposo. Hi ha molta gent.
Sí, val.
Jo en conec un parell que treuen dos carnets i van al camp un. En un cas, treu el carnet encara de son pare, que va morir fa 10 anys, però per aquest sentiment de pertinença a tribu i perquè son pare va ser qui el va portar per primera vegada al camp d'esport, l'amic Jordi Ricard,
nom,
i ell es treu cada any dos carnets. Es treu el del seu pare, que fa, em sembla que 10 anys que va morir.
Això és sentir...
Amb això no vull dir que hi hagi mil persones que es traguin dos carnets i n'hi vagin, però vull dir que hi ha cases de tot, i agafes el de la base, el de l'espònsor, el del que li giren el carnet, i mira, ajudar, no sóc espònsor, però escolta, no em ve dels 160, 170, 240 euros a la tribuna, i mira, te'l giren i ho pagues, encara que no vas al camp per ajudar el club, doncs pot quadrar una miqueteta, tot
pues
i que...
Ja és possible que fos
tot
això.
I que de 800 a 3.000 sí, és cert que la diferència és considerable.
Per
I després no oblidem...
2.000 persones al camp, home, no et diria que hi ha allò, però clar, pel que estem acostumats estaria bé.
Però pensa tu que quan hi ha el sorteig de Copa, abans de saber que ens toca, quan sabem que és la Real Societat, Lleida està sobre 2.800 socis. Ara està gairebé 3.200. Sí, entre Real Societat i Atlètic de Madrid hi ha hagut gairebé 300 i escacs altes de socis.
Quasi 400, sí.
Que jo estic convençut que no van a veure el Peralada, ni vindran a veure el Formentera, ni vindran a veure el Lot. Vull dir que aquí hi ha de tot.
Va.
I és el que té. Què hem de fer? Assumir d'una vegada doncs, la realitat. I la realitat és que en el millor dels casos anant molt bé les coses, doncs potser algun any hem sent 1.300, 1.400.
Sí. I aquí ens quedem.
Esportivament... Perquè ja vam dir que el darrer dia es va guanyar d'aquella manera, però que tothom donava per fet que s'havia de guanyar perquè era el farolillo rojo, com es diu, amb l'argot futbolístic, i vam dir, bueno, tranquils, que ara ve el Peralada, que també és els de baix, aquí recuperarem punts i històries. Empat. Esportivament, és just l'empat pel que es va veure el camp d'esports?
Home, jo diria que no és just. No és just, tenia que haver guanyat el Lleida... Ells tiren una vegada, ens fan gol, i nosaltres tirem 14 vegades o 15 i la feina es fa un, i fallem un penal, i teníem que haver arribat a guanyar. A veure, amb tots els respectes al Peralada, Lleida és molt més superior, però si la pilota no entra, doncs... Pues,
o sigui que va ser una tarda d'aquelles...
Jo parlar de justícia al món de l'esport al futbol és complicat, i no sé si injust, però sí és cert que Lleida va fer mèrits. Més que suficients per guanyar amb solvència aquest partit. Jo, és el que fico avui a la crònica al diari, no? Jo crec que Lleida ho va fer tot per guanyar, va fer lo just i necessari per perdre, que és equivocar-se una vegada, una cantada de Diego Ribas absolutament inexplicable, i al final encara Raica va salvar un puntet. I el resum del partit per mi és aquest, perquè és que la segona part és que són 14 rematades, incluït un penal. És que va arribar un moment, expulsen el seu porter, surt el suplent, que és el tercer porter del juvenil. És un nen de 17 anys, Albert Torra. I fa, bueno, no podia tenir un debut millor al primer equip. En aquest cas era el segon, perquè per a la desfiliada del Girona.
La de l'expulsió és la del penal?
No, el penal és als 3 minuts, que aquí també durant la setmana el Badalejo, jo crec que a Juan Tortuño l'ha de sentar, sí. I a Jorge Félix, que va pecar de massa bo també, perquè li fan el penal a Ortuño, penal que per cert pachim-pacham, sí. Tot i que li pregunta a Ortuño i me diu sí, penal claríssim, vale, perfecte. Félix automàticament se'n va agafar la pilota, se l'emporta al punt de penal per xutar i al final enraona amb Ortuño i li deixa picar a Ortuño. No dic això perquè precisament Ortuño després el falle. Ho dic perquè en un equip hi ha una jerarquia i hi ha uns galons. I Jorge Félix, més enllà de ser el jugador més talentós de l'equip, més enllà de ser el màxim golejador de l'equip, ahir era el capità del Lleida. Llavors, jo crec que aquí, Jorge Félix s'ha de saber imposar, i dos, Ortuño ha de tocar de peus a terra i ser una mica més humil. Tot i que en aquest cas entenc perfectament que Jorge Félix, abans que muntar Siri, Tivan i Neymar al PSG, diu, bueno, va, pues tira'l tu. Passa que amb la mala sort, que el tire com el cul, i ara el porter, no? Però jo crec que aquesta setmana és una de les cosetes a enraonar, perquè tots els equips tenen una jerarquia tirados de penals.
No, tot arreu.
Sí, escolta, sí. El Barça, el primer era Messi, el que passa que Messi havia dies, doncs que els hi deixava Neymar o Suárez.
Bueno, però
perfecte.
Voluntàriament ho feia.
Però era decisió del tirador. De l'1, hi ha d'haver un 1, un 2 i un 3. Llavors,
sí, jo crec que això s'ha de fer a l'agost, a la pretemporada ja.
És que jo crec que això està absolutament...
Jo crec que està així, perquè és el que diu molt bé l'Albert, el Jorge Félix agafa la pilota, sí, per anar a llançar ell. Que passa que l'altre en raonen, parlen, i al final li deixa la pilota, diu, llança-ho tu, tan segur estàs, i això es passa el que passa.
Jorge Félix, que el poc que el tinc tractat fora del camp i després a l'hora de premsa és un tros de pa, perquè és un tros de pa, doncs aquí peca de generositat. Te diu, bueno, aquest és el nou, acaba d'arribar, s'ho ha currat, ho vol xutar, està en confiança, vinga, va, tal. Passa que després té la mala sort que el falli.
Clar, el problema és que parlem d'això perquè no va entrar.
No, bueno, jo ja t'ho dic, no, jo sé, no, que correcte, si hagués entrat seria exactament la mateixa. El que passa que al final de l'exposició, en lloc de ser la mala sort que damunt no entre, doncs seria, i encara rai que va entrar. Però per mi la reflexió és exactament la mateixa. I la rada de Diego Ribas, jo ho sento molt, però és que és de primer de porteria. O sigui, és genoll al tobillo contrari a terra per tapar tot l'espai, perquè si la pilota se t'escape, doncs te reboti el cos. Llavors, és absolutament inexplicable el que li va passar a Diego Ribas, perquè tu pot botar malament una pilota, et pot patinar, pots tenir els guants mullats perquè està ploient i se t'escape, pot rebotar un jugador, pot agafar un efecte i tal, però és que és un error d'una errada tècnica de primer
increïble,
de porteria.
Increïble.
Increïble, increïble, increïble.
I ens hem d'esperar quasi bé fins al final del partit, eh? Per...
Sí,
que entri.
Sort de
no, ho dic perquè arriba un punt que, a veure, sense voler comences a mirar el rellotge, els jugadors, parlo, eh?
I clar, pilotes a l'olla, i venga, rematar, aquell bon home lo va treure tot, i no havia manera de... ni per una banda, ni per una altra, ni per una banda, ni per una altra.
Era la sensació aquella de desesperació, que de les 14 que van tenir, doncs 4 o 5 les fallem precisament per la desesperació, no? Perquè són rebutjos a l'àrea petita, a l'àrea petita, ojo a lo que estic dient, a l'àrea petita, que en lloc de cataclar, ficar-la a l'espai, no, vas a fotre-hi a muñeco, com s'acostuma a dir, perquè la triple parada que fa en una acció el porter del Peralada, sí. És això, és perquè les tres van al muñeco, bueno, les dues primeres al muñeco i a la tercera s'estira molt bé, però perquè és fruit de la impotència, de la frustració, de la negació que tens, que la vols rebentar, i de vegades, amb un toquet sutil, va cap a dins. Però bueno, per això estem a segona B, no? Per això els jugadors que tenim són jugadors de segona B. Segurament, doncs perquè no tenen la capacitat de definició que poden tenir altres.
Diumenge de la setmana vinent, a les 12 del migdia, tenim contra l'altre que queda de baix, perquè a més ens venen seguits. El calendari es fa a l'agost, per tant...
I després Baleares.
O sigui, tindrem els quatre seguits, eh? El Penya Deportiva, que amb els antecedents que venim vivint, aviam, s'ha d'anar amb l'artilleria i punt.
Tio, la setmana passada guanyà el Mallorca, a casa.
Sí, senyor.
Sí, senyor. Això està tot dit.
Ara anem allí, resulta Lleida de guanyar 0-5. Ja. Bueno, però aquesta gent, la setmana passada, al seu camp va guanyar Mallorca. Primera derrota de la temporada del Mallorca.
A més, la segona vez jugar a casa...
Tots futbolins, doncs ni te cuento. Però, de totes maneres, jo estic moderadament tranquil, perquè l'any passat el problema és que no li fotem un gol a l'arcoiris, però perquè no arribàvem. Però bueno, aquest any és que arribem. És que mira l'exemple del Madrid. El Madrid ahir fa 7-1 al Deportivo. I no fa gaire més que la setmana passada contra el Villarreal, eh?
Sí, sí. Bueno, és que el partit del Villarreal, el que només va mirar el resultat, és enganyós.
No, el Villarreal, i no fa més...
El València...
Exacte, que molts partits, dels partits que han portat el Madrid, està a 19 punts del Barça.
Bueno, aquí hi ha dos xifres només a mirar. Casella de gols de Cristiano Ronaldo i de Benzema.
Llavors...
És a dir, si aquesta gent li entra la meitat del que normalment li entrava, doncs estaríem parlant d'un altre Madrid. Però és que li entra molt menys de la meitat del que li entrava habitualment.
Aleshores, el problemàtic és que no generis. Clar, em diràs, sí, home, però és que el Madrid, sí, clar, el Madrid té una qualitat. Tu saps que al final Bale, Cristiano, Benzema, Isco, Asensio,
Bale
Modric...
Bale és el pitxitxi.
Clar.
Haven estat lesionat la meitat de la temporada.
Al final, aquests tenen una qualitat que al final te l'acabaran clavant. Clar, el Lleida no té aquesta qualitat. Fixa't tu que el nostre davanter titular ara és un juvenil. Perquè Boja, no ho dèiem la setmana passada,
i ahir
es va ratificar, ha avançat a Nierga per la dreta, sense intermitent, i a dues rodes. Bueno, és la diferència, clar, el Madrid, els grans tenen una qualitat que al final sí que acaben entrant, doncs haurem d'esperar que el Lleida arribi un dia que rompen a golear, marqui Nierga d'una punyetera vegada, faci el primer Ortuño i
però
tregui
sí que és
el
neguit... S'han de seguir generant ocasions,
però s'han de seguir
perquè
generant.
Si no, no, llavors sí que no arriben.
El que està clar és que si no xutes no entren.
Correcte.
Perquè fixa't tu el gol del Peralada. El Peralada xuta una vegada.
I la vegada i gol.
I és errada de Ribas, però si aquest tio no xute, Ribas no s'equivoque i no entre. Bueno, doncs el Lleida està xutant. Ara, evidentment, tenim un problema gravíssim de manca de gol.
Propera jornada, dèiem, Penya Deportiva, que per cert ahir va empatar a València.
Sí.
València Mestalla 1, Penya Deportiva 1. Vull dir que és el que diem, ull, que s'ha d'anar, i evidentment s'ha d'anar a guanyar, això està clar, però que fàcil veig que d'aquí al final no n'hi haurà cap de partida. El Mallorca, amb el seu derbi, guanya 3-2 amb el Baleares, que està baix de tot, però li va costar.
I guanyant el Baleares, 0-1 i una cosa.
Que
no és fàcil. Ara hem d'estar, jo crec que tranquils, cap fred, perquè el que va passar ahir doncs, no em va agradar. I ja és
això. Anem a explicar-ho, perquè si no la gent només llegeix el titular i es pot endur a engany. Ahir... un jugador... Les imatges, o el que t'explica la gent és que un jugador s'encara a l'afició, però això no és així. Això no és així, per això anem a explicar-ho bé, per treure-li ferro a l'assumpte. Quan hi hagi de ferro, el direm, però aquesta vegada no n'hi ha. Albert Escuer, que té tres versions diferents, o sigui, la mateixa versió, des de tres punts de vista diferent i que coincideixen, per tant, la donem com a bona.
Jo, durant la segona part, hi ha una acció d'Andriu que intenta fer un canvi d'aquest de joc de 40-50 metres, que a vegades te la fiqui al peu, però a vegades la fot al velòdrom, i va ser una de les que van al velòdrom. I des de la gent i des de la zona de lateral, la gent protesta. I jo veig com Andriu es gira i amb les mans fa el gest de calma, baixant els braços, i després els aixeca fer el gest d'aplaudir. O sigui, calma i aplaudim, no? Bueno, passa el partit, acaba, i Andriu se'n va cap a la zona aquella de lateral. Automàticament Ribas, Musta i altres companys veuen qui van, i això és versió de tres persones diferents que estaven a la zona, i a més hi ha gent que a xarxes també ho explica. Clar, Ribas i Musta veuen que Andriu se'n va cap a la grada, què fan? Bon, se'n van agafar.
A veure què ha passat.
Se'n van agafar-lo, no? I Andriu diu, no, tranquilo. I a part, qui conegui mínimament a Andriu, o sigui, és canari. O sigui, tranquil·litat, pausa, va amb una altra velocitat. No? Tal com jugue, que per cert no està jugant gaire bé, doncs és com actua, no? I és molt bon paio. Ribas, els seus companys se n'adonen que no passa res, que va a enraonar, i Andriu se'n va als aficionats i, segons testimonis presencials, els diu, escolteu una cosa, intentem, en lloc de xiular, animar una mica i a l'acabar el partit, doncs feu el que vulgueu, però durant el partit intentem animar i no xiular, perquè a mi, la gent que va venir el dia de l'Atleti, a mi la gent que vino contra l'Atlético, mal de camp me fa, però con vosotros estoy a muerte. Entonces, por favor, pues vamos a intentar animar y no silbar. El que passa és que durant aquesta conversa, que es produeixen 5 o 6 aficionats, apareix un tercer personatge,
un
membre del cos...
Que no sap el que està passant i està interpretant.
Exacte, un membre del cos tècnic, i arriba allí, i segons diuen, s'abraonen, i aquest xic utilitza expressions més malsonants que les d'Andriu. Però... al final, el que passa, i ho va comentar Andriu a l'acabar el partit, i jo, bueno, pues he parlat amb aficionats, no? No per dubte de la paraula d'Andriu, sinó perquè, bueno, pues, també és la final periodista, no?
Contrastar.
El que va passar és això. El problema és aquest, no? Que quan arriba aquest membre del cos tècnic, doncs s'abraona una mica la situació, i és quan Andriu, que ja ha marxat, doncs torna cap allí, pam, però no passa res. El problema és que això ja passa la setmana passada al camp del Deportiu Aragón.
Sí, amb Musta, no?
Amb Musa,
perdó.
A vegades per això dic, home, una mica de tranquil·litat. Perquè si tu veus un equip indolent, que no hi va, que mal de cap li fot tot, que l'estan atropellant. Bueno, pues escolta, però hòstia, ahir Lleida la segona part, jo crec que una altra cosa no, però el que no se li pot negar, claro, és l'actitud, el sacrifici i l'empenta d'anar-hi fins al minut 96 que va durar el partit. Marquem el 92, tirem 14 vegades a porta la segona part. I després, per acabar breument, jo crec que el discurs aquest de el públic és sobirà, paga una entrada i va fer el que li doni la gana, no, alimentat de vegades des dels mateixos mitjans de comunicació, jo crec que té molts matisos. O sigui, tu paga 15 euros d'entrada o 250 d'un carnet, no et dona el dret a cagar-te en l'arbre genealògic de ningú. Ni dels teus jugadors, no, això, ni dels rivals,
pagant ni no pagant, això,
ni de l'àrbitre. No, però és que hi ha molta gent, els mateixos jugadors tal, i ahir el Badalejo ho va dir a la roda de premsa i Andrew també. Bueno, la gent puede decir lo que quiera, però des de l'educació i el respeto. Aleshores, que el camp del Deportiu Aragón passés el que va passar i que ahir passés el que va passar, a mi el que em porta a pensar
són dos fets puntuals, però
és que hi ha gent que té la llengua potser massa solta. Sí. No, llavors, home, hauríem de focalitzar una mica, perquè al final és que són els nostres jugadors, eh? Són els que ens han de traure del lío. Si mai volem sortir del pou de la segona mè, només ho faran els 11 tios que estan allà a la gespa vestits de blau. I jo per això sí que des d'aquí intentaria demanar una mica de calma, de tranquil·litat, de paciència, i si realment ahir al final acabes pel Manzer 1, doncs a l'acabar el partit, si vols, trau el mocador, que per mi seria injust, però estàs en el treu de dret. De treure el mocador i de xiular. No de cagar-te en l'arbre genealògic de ningú.
Jo estic totalment d'acord amb això. No, aviam, o sigui, com a públic sí que et dona dret a expressar la teva opinió, sí, però de manera
educació
educada
i respecte.
I respectuosa, sempre. Per tant, un cop compleixis això, escolta, si resulta que no vols aplaudir i vols xiular, doncs què hi farem?
Sí,
no,
si
no,
ets públic.
Però evidentment...
No, perquè després també hi ha... Bueno, els jugadors són professionals i han d'estar per sobre d'això. Bueno, a veure, escolta, Jordi Alba l'altre dia li fa una peineta al públic. Hem vist a Carvajal, hem vist a la gent del Deportiu Alavés, hem vist a jugadors del Sevilla fent exactament el mateix que Andrew, i estem parlant de futbol top, primera divisió, equips de Champions. Els jugadors són professionals,
són persones.
I al final, amb educació i respecte, que és com a mi m'expliquen que van a Andrew, escolta, jo fins i tot ho trobo un exercici molt sa.
I jo també.
De que un jugador del teu equip te vingui i te digui, escolta, Javi, tranquil·litza't una mica, home. Sí. Que no passa res, que jo sóc el que està més cardat, però home, no m'insultis. I intentem animar, tal. I és que jo veig un exercici sa. Tot i que altres fan la lectura, els jugadors han d'estar per sobre d'això. Bueno, però és que passa aquí, i insisteixo, hem vist a Alba, hem vist a Carvajal, a mi em sembla molt lleig el que va fer Jordi Alba la setmana passada, que li trau un dit a la grada, que no el que fa, Andrew.
No, per això deia, dic, anem a explicar-ho bé, perquè si no, després hi ha molta gent que es queda amb el titular. I el titular és dolent, perquè tal com s'ha venut això, com jo ho he llegit a molts llocs, és enfrontament entre... No, escolta, anem a explicar-ho bé, i coincideixo amb vosaltres que el tema que va fer Andrew és molt intel·ligent.
Que no arribi el personatge del cos tècnic, tot va sobre rodes.
Ahà. Molt bé.
Perquè ningú se va ficar a cridar més del compte ni res.
No.
Se va parlar i és un toc abans.
No, pues a veure, Andrew, la foto al velòdromo i ja... Oh, cago en meu, no, bueno, pues lo típic. Bueno, vale, sí, i l'altre gira, clar, és un moment de partit, de que estàs contra deu, estàs palmant... hòstia, intentem animar una mica, home.
Clar, bueno, però això és normal. Les dues reaccions són bones.
Clar, es produeix això i a l'acabar el partit, Andrew, molt tranquil. Una altra cosa, si hagués anat absolutament esverat. Que jo entenc que si hagués anat esverat, ni Ribas ni Musta ni els companys ja el deixen arribar, no?
Clar.
Si Ribas i Musta, doncs
el deixen... No, l'haguéssim vist allí esverat-lo, això l'haguéssim emportat ràpidament.
Ah, ja està, se l'emporten i ja està.
No, senyors, tranquil·litat. Escolta, que ens queda poc més de 2 minuts. Parlem de bàsquet, Palma 76, Força Lleida 80, un primer quart difícil i després ja sí, anem remuntant, eh?
Però
sí, primer...
però han de guanyar a casa.
Sí.
I que no es costa molt treure els punts a casa.
I el Lleida llista 3, Lloret 3...
No es pesa la Copa d'Europa.
Sí?
Sí, perquè pensàvem que segurament la plantilla aguantaria tot el pes i crec que no.
Estan cansats? O
jo
és
crec que ells, sí.
Problema... Sí?
Jo crec que ells, sí.
Ens va passar al revés que el Lleida, no? Ens va sobrar un minut.
Sí.
No? Perquè al final ells ens empaten al final, sense porter, sí, vull dir... Bueno,
però va,
és un empatet, és continuar sumant, tu.
Bueno, Lleida llista segueix 8è.
No, però baixa una posició, però bé, però el que passa és que jugar dues competicions amb aquests dos jugadors, pues, possiblement sigui massa.
3-3.
Bueno, 3.
Ara, més a més,
ara ve la Copa.
Per cert, que es demana que la final de la Copa CERS se demana de poder-la fer a Lleida.
Si es classifica l'ICC. Sí.
Bueno, hòstia, seria un...
El velòdrom.
Un premi, eh?
No, però escolta, si vam fer la Final Four l'any passat amb el Barça, escolta, com no farem una Final Four amb el llista?
Clar. Sí. Home, sempre que surti el Pagano...
Bueno, però el Lleida llista s'ha classificat per quarts. quarts.
Sí.
Per quarts.
Sí. Sí, si passa aquesta ronda...
Aquesta ja és la Final Four, oi?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Doncs és un bon al·licient, eh? Bueno, és un bon al·licient.
Sí. Que no es despisti de la Lliga...
Exacte, exacte. Que és el que interessa. Primer fer els punts de la Lliga.
Exacte.
I després ja en parlem.
Però és un premi.
Escolta, aquesta setmana, canviant de tema i de manera breu, tenim els de tornada de Copa del Rei dels Grans. Parlo dels dels Grans, el Real Madrid-Leganés, a priori cap problema, Xavi.
Complicat, complicat.
El Bernabéu.
No?
No?
No, bé, no.
Porta un gol d'avantatge.
Tenim que guanyar, sí.
I el Camp Nou, Futbol Club Barcelona-Espanyol, amb un 1-0 de l'anada.
Que
és
l'Espanyol al sac.
Albert?
Home, jo crec que en condicions normals, pendents de la línia segon verde, el Barça ha de passar, i el Madrid també, i ojo que el PSG ahir ja, el primer...
Primer
rival encara hi ull, segon classificat, el PSG va palmar. El Madrid sempre torna.
I el Champions, sobretot.
Un plantilló. Vull dir, el Madrid no estarà fins al 30 de maig perdent-ho tot.
Xavi Pérez, Albert Escuer, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Adéu-siau.
Anem camí cap a les dues, obrim aquesta carretera, aquest espai de ràdio o carretera o les dues coses. Mònica Carrasco.
Hola, Ricard Álvarez, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, sí. Mira, de dilluns, però animada.
Però has recarregat piles?
Sí.
Perquè divendres vam acabar que et vaig fer una pregunta. Dic, saps què podem fer el cap de setmana? I m'has dit, descansar.
Sí, tens raó. I no he descansat, també t'ho dic. No he descansat, perquè a més he fet... força quilòmetres, uns quants per la Nacional 240, vaja. Després en parlem, però no he descansat, però bueno, he vist gent que feia temps que no veia. Veus. I això sempre et recarrega d'energia.
Ja que sí, i tant.
Sí. O sigui que de vegades, mira, moraleja, ens fa mandra, moure'ns i anar i no sé on, però val la pena.
I tant que sí. Avui anem a fer... Ara estava fent comptes, fa quatre mesos i escaig que estem fent aquest espai de la Nacional 240, uh-huh. I jo crec que evident batejar, perquè a nivell d'infraestructures és el que ens uneix, tota la província de Tarragona amb el de Lleida, la carretera Nacional 240, però no n'havíem parlat a fons, encara.
No, la veritat és que no, i era una assignatura pendent, però bé, cada dia, cada setmana posem el nostre granet de sorra, avui dediquem l'espai complet a parlar de l'estat d'aquesta Nacional 240 amb gent que la pateix. Dic que la fa servir, sinó que la pateix.
No, que la pateix. És que la pateixen tant els que la fan servir com els que no la fan anar, també. Com la pateix, els veïns, els que hi van, els que hi tornen, els que van i tornen, la gent que hi treballa.
Sí, i tant.
A més, és que la carretera la fan anar tant. Mira, tu ens ho deies, tu t'has mogut per oci.
Jo la faig servir
setmana,
molt, amunt i avall.
Però també m'ha anat per treballar. Per
tant, i tant.
Són coses que se n'ha de parlar. Doncs escolta, fem una pausa, va.
Si agafem aire, que avui el tema a mi em té bé carregadet.
És un tema delicat, a més. Venga.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante. Mira, el Ministerio de Empleo...
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slingde.
Esta semana, al abrir un periódico...
Estarás duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando en el campo, en Agropopular, los sábados con César Lumbrera.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura...
Está pasando. Estás en COPE.
Grandes reflexiones de Berti.
¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cariño, ¿qué has hecho ya en el cole?
He tenido mates y gimnasia. Ah, y he ayudado a 600 niñas en la India.
Con Infancia Misionera, los pequeños hacen posible que miles de niños en el mundo conozcan a Jesús y puedan vivir mejor. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs com deia Mònica, anem a parlar de la Nacional 240. Ara no recordo si potser és el primer dia que realment el destinem a parlar d'aquesta carretera.
La veritat és que sí. En parlem cada setmana perquè l'espai es diu Nacional 240 per una raó òbvia, perquè ens uneix a tu i a mi, Ricard, no?
Sí.
I als oients. Però és veritat que ho diem cada setmana. Cada setmana reivindiquem, no? Des de aquí, des del Cortijo, una mica doncs, el que ens preocupa d'aquesta via. Però avui ho dediquem a parlar amb persones que la coneixen, aquesta Nacional al 240, i que jo crec que hi tenen força a dir.
És una artèria importantíssima a Catalunya, per entendre'ns, i a les Terres de Lleida, sobretot, perquè és la que ens obre camí cap al port natural de Lleida, que seria el de Tarragona, per entendre'ns,
mm-hmm,
i a molta gent els seus dies d'oci doncs que se'n van cap a la zona de Salou, Cambrils, Costa Daurada, també és un eix principal i segueix sent una carretera nacional del segle XX, per entendre'ns, quan estem ben posats al segle XXI.
Sí, la veritat és que sí. A veure, presentem els convidats d'avui per parlar d'aquesta qüestió. Comencem per tu, Ricard, que tens aquí a l'estudi. A veure,
doncs mira,
algun alcalde.
Sí, tinc l'alcalde de les Borges Blanques i també president de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240, és l'Enric Mir. Enric, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Enric, moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Doncs jo tinc a l'altra banda del telèfon el Xavier Torres, ell és membre de la Federació Empresarial d'Autotransports de Tarragona. Xavier, bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, Xavier.
Tots dos, primera pregunta. Us coneixeu? No, suposo que no, no? Avui és complicat.
De nom, sí, no tinc el plaer.
Però de nom sí. Ah, bueno, sí, ja sí, tenim una mitja feina feta. Sí. Primera pregunta que us volem llançar tots dos. D'entrada, per exemple, Xavier, començo per tu. Quina és una mica, des de la Federació Empresarial d'Autotransports de Tarragona, doncs l'opinió que teniu de com està la Nacional 240 i de com d'important és, evidentment, pels transportistes, no?, en aquest cas?
Pues sí, a veure, és una via que és una via principal perquè és la que dona la sortida natural de totes les mercaderies que surten del port de Tarragona i tota la indústria química que tenim al port nord de la província cap a l'interior de la península. És una via que suporta molt de trànsit pesat i és inconcebible, com a les estades que estem, doncs no tinguem una via desdoblada alternativa com és la que ja hauria d'estar fet des de fa molts anys, com seria la 27.
Uh-huh. Enric, a veure, de Borges.
Des de Borges, bueno, podríem parlar amb clau més local o territorial i podríem parlar també de lo que representa pel món del transport, doncs, un eix que està per acabar, sobretot en la seva part més important de trànsit, que és entre Tarragona i el Port Sec de Lleida, però bàsicament el tram que queda per acabar de definir encara, després d'uns 15 anys que ens prometen doncs, que això tira endavant, doncs, fins al 2017 no s'ha licitat l'estudi i el projecte i aquí tenen un termini de 2 anys per presentar-lo. Si més no, aquest retard no fa més que complicar més les coses i el tram més afectat a nivell de trànsit amb males condicions i les preocupacions a nivell doncs, de sinistralitat que ens comporta és el tram entre Montblanc i Lleida. És un espai en què l'aeroport de Tarragona incideix molt a nivell de comunicació amb Lleida. Lleida és la gran àrea de transport de tot el gra, bàsicament, que es porta des del port de Tarragona. És el tram més afectat a nivell de trànsit i, per tant, una via única amb molt de trànsit i un desplaçament amb unes condicions molt precàries, amb molta incidència també del sector agrari amb aquesta carretera, vull dir, sense una via lateral per poder parar el cotxe si convé en algun moment, i que doncs els desplaçaments se fan amb unes condicions molt precàries i suposa doncs aquest perill afegit a més del gran volum de trànsit. I això és característic doncs d'una deixadesa a nivell de govern que no prioritza, tal com entendria la comunitat europea, que així ho marqui a nivell de prescripcions amb una normativa doncs que s'ha adherit l'estat espanyol, en què s'haurien de prioritzar les inversions a nivell d'infraestructures en funció del nivell de trànsit i de la perillositat que representa. I tot just el tram amb més afectació a nivell de trànsit i sinistralitat és l'últim tram de tota una artèria important, com deu vosaltres, de més de 500 quilòmetres que uneix la Mediterrània amb el Cantàbric. Doncs aquest tram aquí a les Terres de Lleida doncs no està encara definit, no realitzant, ni tan sols definit en quant a projecte. I això és lamentable, i això no fa més que repercutir al sector del transport, evidentment, i tenen tota la roda del món de queixar-se, però també a nivell d'usuaris, amb el patiment que suposa per les nostres famílies i els nostres veïns aquí amb clau més territorial.
Mm. Clar, és que a més ara estava pensant, Xavier, que no és que la Nacional 240 en aquest tram que diu l'Enric estigui mal feta, bueno, està, aviam, és millorable en alguns punts, no fa massa anys va entrar en funcionament la variant de les Borges Blanques, per exemple, que déu-n'hi-do, o sigui, haver de travessar les Borges Blanques, déu-n'hi-do, no fa massa, que hi passaven per dins encara.
És veritat.
Tots els camions pesats, material perillós, etc., passaven pel
correcte.
Cor de les Borges Blanques. S'han anat millorant coses, però em refereixo que jo hi veig aquí dos coses que agreugen el problema. Una és el traçat en si i l'altra la densitat de trànsit. Perquè aquesta Nacional 240, si hi passessin, jo què sé, ara les xifres no les sé, però hi passessin 100 cotxes a l'hora, o 100 vehicles a l'hora, seria una cosa, però és que avui en dia jo no sé les xifres, però jo crec que estem molt, molt per sobre.
12 i 13 mil.
12 i 13 mil diaris,
sí,
no?
Sí, sí, amb dies normals de trànsit, sí.
Sí, sí, nosaltres ja tenim les intensitats mitges diàries de circulació per aquesta via, i clar, estem parlant de prop de 300.000 vehicles que estan circulant per aquí, del qual quasi el 10%, és un 9,3%, són vehicles pesants. Per això hem d'entendre que aquesta és la via natural de estem parlant d'una via de carril únic, amb l'estat de conservació en la que se troba, i és el que dèiem al principi, sense conservar d'aquestes alçades. Les que estem, una via que suporti aquesta intensitat mitjana de mobilitat, estigui desnudada o no, seguint fent les actuacions que corresponguin.
Xavier, l'Enric ens parlava de que ja s'ha començat a fer l'estudi. Sempre hi ha hagut sobre la taula dos possibles solucions. Una és comprar la concessió de l'autopista de peatge des de Lleida fins a Montblanc i fer-la doncs lliure, i l'altra és construir quasi bé paral·lelament una autovia que no aniria exactament per sobre del traçat de la Nacional 240 actual, però a prop, per entendre'ns. Quina, des de Xavier, vosaltres quina veieu més factible o quina us agradaria més?
Nosaltres som de l'opinió de que el que s'hauria de fer és la plataforma, l'autovia, la 27, perquè aquesta és en principi ja està projectada, passa que ara, en moment, només arriba està a Marmolets, ens queda el tros del coll de l'Illa, perquè aquesta havia de ser la via natural de sortida, que ja ens va bé, ja més a més seria, òbviament, una plataforma desdoblada, i que nosaltres entenem que seria, a més a més, aquestes alçades que estem amb condicions tècniques de construcció, etc., que hauria de ser, sobretot, en tant conflictius, el túnel de l'Illa que tenim més a prop aquí, i aquí a Tarragona, a la zona de Montblanc, i que l'haurien de fer apte per mercaderies perilloses, perquè, a més a més, tenim ara l'inconvenient de que tot el pol químic, pues, la sortida natural cap a Lleida, cap a Saragossa, cap a l'interior de la península, Ara en aquests moments no la podem fer per la via o pel trajecte natural. I hem de tombar, hem d'anar fins al vent vell, a donar el típic tomb de 45 quilòmetres per determinades mercaderies. Llavors, nosaltres entenem que la solució, i que a més estiga fa temps, que està projectada, hauria de ser la 27.
Ha dit, mira, el típic tom de 40 quilòmetres, sí. Atenció, és que jo et volia preguntar sobretot, a tots dos, però especialment al Xavier en aquest cas, sí que és veritat que sempre es diu, clar, és que va plena de camions, no sé què. Vosaltres teniu, i ho heu denunciat diverses vegades, una mica la idea de que el transport, no, pesat, els camions en aquest cas, se'ls criminalitza una mica, no? Sempre, sí, en aquesta història.
Sí, perquè encara que també és cert que en totes les estadístiques d'accidentabilitat l'única dada que sabem és quan hi ha un vehicle pesat implicat, que és aproximadament el 20% dels accidents que hi ha. El que no sabem és la responsabilitat de l'accident. Llavors, prenent mesures com aquesta, la idea des de fora és que el que es fa és criminalitzar el sector. Escolta, són les que provoquen la majoria d'accidents, doncs fem los fora de les vies. Això és la sensació que pot tindre la gent en general, quan realment pues no sé si respon és una tasca fonamental de moviment de mercaderies. Altra cosa és la via. Els problemes els tenim amb les plataformes, amb les infraestructures, no pas en tenim nosaltres amb el transport.
Clar. Pregunta per tots dos, i començo, si et sembla, per l'Enric. Quantes vegades us heu reunit amb Generalitat, amb Fomento, per tractar aquesta qüestió? Perquè si anem mirant hemeroteca i titulars, quants anys fa que aquesta reivindicació sobre la taula?
Moltíssim. Jo sóc d'alcalde des del 2011 i no podria comptar les vegades que ens hem reunit amb el departament i el mateix conseller a nivell de Generalitat com amb Fomento, i cada vegada ha sigut doncs des de Madrid, qui tenen la competència perquè tenen la titularitat de la via, cosa incongruent també avui en dia, perquè vull dir uns tenen la titularitat i els altres a nivell de Generalitat tenen doncs la competència a nivell de trànsit i la responsabilitat a nivell d'accidentalitat. Tampoc s'entén massa, no? I potser d'aquí també deriven algunes disfuncions. Però a mi el que em sembla clar és que estem en un àmbit de despòsit total. De la mateixa manera que no s'entén doncs el retard amb el tema del corredor mediterrani, tampoc s'entén en aquest cas doncs que el tram més afectat a nivell de trànsit i de risc de sinistralitat, que és de Valls a Lleida, doncs sigui l'últim a executar d'aquests 550 quilòmetres que representa doncs la Nacional 240 entre Tarragona i Sant Sebastià. Que hi ha hagut, perquè nosaltres no ens hem presentat un argumentari clar de per què s'ha executat els altres prop de 500 quilòmetres pràcticament, i que d'aquest tram aquí, per encara definir, no per executar, per definir fins i tot. Mm-hmm. Doncs això és molt greu, vull dir, amb aquestes circumstàncies, quan parlem de molt de trànsit, de molt risc de sinistralitat, que encara no et puguin donar una resposta a aquesta pregunta, i tant si es crea com han organitzat l'execució d'aquests 550 quilòmetres i el tram més perillós encara sigui el que tenim aquí a casa nostra.
És que anem a parlar de dates, perquè...
Sí, terminis.
Clar, i terminis. De Tarragona a Montblanc, per ens falta el túnel del Coll de l'Illa, però és que està projectat, només falta, que falta sempre diners per acabar-lo de fer. Però de Montblanc...
Bueno, ja deia el ministre Blanco que el 2011 això estaria tot acabat.
Sí, ja.
Han passat 7 anys.
Sí, sí. Però de Montblanc fins a Lleida, quins terminis tenim i on estem? O sigui, entenc que no tenim ni traçat definitiu encara.
No. Ara, el 2017, s'ha licitat l'estudi i projecte.
Ah.
I hi ha 2 anys per portar les propostes a Fomento.
O sigui, fins al 2019 ja tens...
O sigui, fins al 2019 estan en els terminis d'estudi a nivell de realització. I encara el més greu és que hi ha un tram que va de Juneda fins a Lleida, que són uns 13-14 quilòmetres, a la Nacional 240, que és una línia recta que podria normalment, doncs, executar, perquè no hi ha necessitat d'un projecte ambiental, perquè no estem afectant zones més enllà de lo que és una simple expropiació per cada lateral, doncs que es podria executar si apuréssim, i deixar tot el tram més complicat, que és la variant del municipi de Juneda i la seva connexió amb la variant de les Borges, amb el recolzament del projecte ambiental necessari.
Entenc que estem parlant de mínim a l'any 2020 per fer obres?
Correcte.
Mínim,
correcte,
per començar a moure terra?
Correcte, sí senyor, sí.
Xavier, que volies entrar, suposo que coincideixes també amb l'Enric en el que és un despropòsit la gestió que s'ha fet fins ara i els terminis que ens queden per davant.
Correcte, correcte. Primer que sí, nosaltres també hem tingut les reunions amb la Generalitat pel tema d'aquests desviaments obligatòries, mesures a prendre, i coincideixo amb l'alcalde en el sentit de que, clar, són els titulars de la via i altres són els titulars que tenen la competència sobre la circulació. I això nosaltres també ho hem discutit intensament per tota la problemàtica que tenim amb la 340. I respecte als terminis, nosaltres els que el més immediat que tenim és que ja des de l'any passat s'havia de començar ja a analitzar tot el que seria el túnel del Colleria i a les alçades que estem, doncs, bueno, no ens consta que s'hagi iniciat cap tipus d'obra, amb la qual cosa el retras és considerable.
Mira, tinc jo aquí un titular de 2014, el conseller de Territori Santi Vila anuncia un principi d'acord amb l'Estat per desencallar la construcció del tram de la 27 entre Valls i Montblanc. S'ha quedat en principi d'acord.
Sí, bàsicament és el túnel. Sí, el túnel i la baixada.
I aquí s'ha quedat.
Clar, no està bé, està bé que hi hagi principis d'acord, però també haurien de començar a materialitzar-se coses.
Home, i responsabilitats, també. I responsabilitats, ho dic perquè l'alcalde, l'Enric, ens deia que el 2011 el ministre ja va dir que això ja estava. Estem al 2018,
Sí, el ministre Blanco...
Aquestes afirmacions gratuïtes jo crec que no s'haurien de permetre, eh?
Exacte, el ministre Blanco, no sé si era per allà l'any 2009, ja va pensar que el 2011 això estaria totalment executat. Però jo voldria tornar una mica a les últimes converses que vam tindre en Foment, en què doncs, ens asseguraven de que aquesta Nacional 240 era una prioritat a nivell d'Estat espanyol, que eren dins dels dos o tres projectes més prioritzables a nivell d'execució, i després ens trobem amb aquest despropòsit, com dèiem abans, de que tot això doncs, fins a l'any 2019-2020 no s'acabaran els treballs a nivell d'estudi, doncs, i per tant no podrem començar a estar parlant si és que hi ha voluntat política al darrere a través de les publicacions al BOE, perquè això és l'únic que compte, i partida pressupostària a través dels pressupostos generals de l'Estat per tindre la partida recurrent per poder doncs, iniciar les obres i no allargar un mes o demorar un mes amb el temps quan reposem, té una sanguia tan important a nivell de una fredia tan important inclús a nivell de territori.
És un punt negre, aquesta Nacional 240, a nivell d'accidents, de sinistres, de ferits i de morts.
Sí, sí, sí. Avui en dia, si el tema de les comunicacions no està ben resolt, llavors caiem amb aquestes trampes a nivell d'afectacions, tant per el món del transport, per el que és les víctimes, i això doncs no podem seguir permetent, vull dir, algun ens s'ha de moure de manera important perquè això doncs pugui trobar solució. I a Madrid no els hi ha de suposar doncs el tema doncs de la manca de proximitat, un greuge cap al territori. Això és el que sempre hem reclamat, hem reivindicat, hem fet mobilitzacions, però també ens va afectar molt l'any de manca de govern a Madrid, en què no es va prendre cap decisió al respecte, i per això encara ens trobem en la situació que estem lamentant avui en dia.
En aquest cas, mira, estem escoltant a l'alcalde, en aquest cas de Borges, i com a portaveu també dels veïns, no?, i dels usuaris afectats de la zona, el Xavier per part dels transportistes, en aquest cas els principals usuaris de la via, veïns i transportistes, esteu d'acord. Per tant, Xavier, és només falta de voluntat política, perquè a més tu, estem parlant avui de la Nacional 240, però a les comarques de Tarragona amb la 340 és la mateixa història, pràcticament.
Sí, 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 és el mateix fet, és un vies que per la seva disseny i estructura no estan desdoblades i que suporten un altíssim a intensitat mitjana de trànsit, tant de vehicles turismes particulars com de transport de mercaderies. I és aquesta manca de manteniment o desdoblament o d'execució de les obres que ja estan projectades, perquè la SET s'acaba el galet, i a cap al sud no tenim alternativa que no sigui la pròpia autopista. Aquestes alçades de fer el 21 que estem, doncs és inconcebible com aquestes dues vies d'alta capacitat, d'alta comunicació, d'alta intensitat del tràfic, i que són eixos principals pel transport, i estiguin a l'estat de conservació i de manteniment que s'estan trobant.
Una pregunta que et faig, ara em poso, faig d'advocat del diable, Xavier. Molts usuaris que diuen, és que jo no sé els camions, per què no van per l'autopista? Sempre, no? Haurien d'anar sempre per l'autopista. Jo crec que molta gent ho ha dit, fins i tot ho ha escoltat com a mínim. Clar, no som conscients de vegades del que suposa per un transportista, és a dir, moltes vegades, doncs, perquè no els hi queda un altre, perquè, no?
Sí, ara, el cost és... Que ja, sí, és un tema de... És un tema de primer, entenem que és un tema de principis. No es poden, com a sector, no es poden prohibir utilitzar una via pública.
Clar, clar.
I sí, ens obliguen, o és una incentivació que utilitzem una alternativa de pagament, o com a mínim, que ja que ens obliguen i ens prohibeixen circular per determinades vies, que l'alternativa sigui gratuïta. Perquè jo, en l'últim extrem, tenim casos que s'estan produint ara de trasbassament de vehicles de carreteres nacionals, com ha passat a la zona de Burgos cap a l'APC, però clar, les bonificacions que estem parlant per als transportistes arriben fins al 75%, cosa que aquí no es plantegen aquests percentatges. És un tema de primer, que no ens agrada o s'admet que ens prohibeixin circular per una determinada via, i que després que l'alternativa ens la facin pagar, de costos.
O sigui, Xavier, perdó, hores d'ara entenc que o no n'hi ha o les bonificacions són testimonials?
No, bueno, hores d'ara, parlem de la Nacional 340, sembla ser...
Sí, la zona aquesta de Lleida, Lleida Montblanc.
Lleida Montblanc, nosaltres no tenim coneixement, així hem estat tan avançat de decisió com la que tenim a la 340, però el que sabem és que en principi seria similar al tema de la 340, a la qual cosa arribarien a bonificacions entre el 42,5% i el 50%.
I el 50, que això...
Que sabem.
Això s'havia de posar en marxa ara el gener, Xavier, a la 340, en aquest cas, aquesta bonificació, però de moment ni està ni se l'espera.
No, exacte, de moment estem a l'espera, no hi ha calendari d'inici de restriccions, almenys no tenim coneixement i no tenim cap notícia així de primera mà de part de l'administració de quan s'implementarà aquest sistema.
Sempre és un problema de diners, eh?
És que sí. Però al final, els perjudicats qui són? Sempre els mateixos, també.
No, dic, sempre és un problema de diners, i ara no m'acuseu de demagog, però les famílies que segur que ens escolten alguna que hagi perdut una persona a la carretera, no és demagogia això, perquè n'hi ha, vull dir, no fa massa, aquest estiu, dos noies de 20 i 22 anys, crec, van perdre la vida a l'alçada de les Borges.
Sí, això és el drama humà.
Clar, doncs, al final parlem de diners, de diners.
Aquesta manca, doncs, de solució, que és el que agreuge o lesiona de manera greu les famílies i el territori. I a més, no oblidem que per moltes poblacions de la nostra comarca o del nostre entorn de les Borges, Lleida és el nucli primordial a nivell administratiu, sanitari, i universitari
i laboral.
I demés. Sí, sí. Per tant, la necessitat d'haver de confluir cada dia doncs, fins a Lleida. I tot i tingué estació de tren i via de tren des de Borges, moltes vegades se fa inviable perquè el nivell de servei és tan deficitari que moltes vegades no podem assegurar a través del transport públic la necessitat d'haver de fluir cap a Lleida dia sí i dia també.
I tant, no, és que aquesta és l'altra, eh? Fes un tren, bé? Ves de Tarragona a Lleida en tren, si no és AVE, Déu-n'hi-do.
Escolta, deixem que acabi canviant de tema.
Va, acabem ja, si no tenim més temps.
Xavier, escolta, has vingut a Lleida alguna vegada de oci, que coneixes, que t'agrada de Lleida? Perquè sempre acabem així, a les entrevistes.
Home, de Lleida sí que he vingut d'oci, a visitar tot el que és la seu i tot això, i sobretot a menjar carbó.
Molt bé, molt bé. Enric, i a l'inrevés, Enric?
Bueno, sí que he estat per allà, però ara l'endemà d'haver celebrat la nostra fira de l'oli vers extra a les Borges, doncs la convido a poder vindre a les Borges a visitar el seu casc històric impressionant. Vull dir que han posat també de relleu aquests dies i sobretot a estressar el nostre oli, perquè és una exquisitesa del territori i com pocs saben fer.
Però tu, Enric, cap a la platja hi vas o no?
Sí, sí, a Cambrils també hi anem sovint, tant a l'estiu, bueno, potser no tant a l'estiu perquè la massificació no és el que m'atreu més, però si en temps de boira aquí a Lleida, doncs anem a buscar el sí, solet allà a la platja i amb tranquil·litat, que és el que ens agrada.
Molts lleidatans ho fem, això, eh? No, sí, no només hi anem a la Costa Daurada en ple estiu, sinó que en ple hivern, eh? I un diumenge fa, un diumenge que faig allò 18, 19, 20 graus, ho agraïm molt a gent de Lleida.
Doncs escolta, jo us emplaço que quedem els quatre un altre dia a mig camí, no sé si a Borges o abans, però no esperem a que estigui l'autovia feta, no, perquè si no potser no acabarem de tancar mai, això.
Ho veurem.
Ho veurem. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a tots dos. En seguirem parlant d'aquest tema. Jo hem tingut aquí, acomiadem
sí,
el Xavier.
Perquè,
digues, Enric, sí.
Permetem, no li hem de donar un caire de normalitat tampoc al tema de la carretera. Per tant, ha de ser un tema prioritari i com més n'hi parlem, potser bé, més aviat se mouran les coses.
Doncs aquí cada setmana. Tu vine el dilluns que vulguis.
Sí, sí. Molt agraït.
Doncs Xavier Torres, membre de la Federació Empresarial d'Autotransports de Tarragona. Moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis.
A vosaltres. Ha sigut un plaer.
I l'Enric Mir, que és alcalde de les Borges Blanques i també president de la plataforma Prou Morts a la Nacional 240. Un plaer, Enric. Després, a més d'un cap de setmana ple d'activitats a la fira, gràcies per estar amb nosaltres avui.
Gràcies per l'oportunitat.
Que vagi molt bé. Escolta, Ricard.
Mònica, directes.
Directes, sí, però cap abans encara... Dues. Sí, cap a les dues. Que si la gent ens vol trucar per explicar-nos com usuaris, seva experiència, ho poden fer no només els dilluns, cada dia.
Cada
nosaltres
dia,
traiem una estoneta. Recordo el telèfon de Tarragona. Va, 977-32-60-50.
I a Lleida 973-27-91-01 i o si no, d'altra manera, a través del Twitter, correus electrònics, whatsapps, però sí que estaria bé que cadascú expliqués doncs el seu dia a dia amb aquesta Nacional.
Exacte.
240. Nosaltres expliquem el nostre, però el nostre està molt vist ja.
Massa. Ja anem massa a les vist. Notícies, Ricard.
Apa,
parlem demà,
Fins demà, adéu. Doncs apa, sí, cap a les dues. Demà hi tornem, puntuals com sempre, Herrera en Cope, Lleida amb Ricard Álvarez a partir de les 12:20, com sempre et dic, que acabis de passar un bon dilluns, aprofita'l, i més ara marca ja 17 graus a la temperatura, per tant, aprofita-la, que segur que el fred torna. Apa, fins demà, salut, adeu.